El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del gall del monestir. Avui amb nosaltres Joan Ramon Armadà, Jordi Casas, Jordi Mulgó i també està a punt d'entrar a l'estudi Antoni Ramon. Molt bon dia.
Bon dia.
Parlarem del tema que estàvem tractant abans d'entrar en antena. El parc Ramon Barnils acollirà una pista de gel entre el 19 de desembre i el 7 de gener. La pista farà 15 per 30 metres i formarà part de la programació d'aquest Nadal. Al ple d'aquest dilluns, l'oposició ha mostrat dubtes sobre la idoneïtat de la proposta, pel seu impacte ambiental i també per les seves vies de finançament. Escoltem quines preguntes es feia el portaveu d'Iniciativa, Joan Calderón.
Aquesta activitat és energèticament sostenible? Segon, econòmicament és rendible? Tercer, aquesta empresa que ens ho munta, quina empresa és? Per què ve aquí i ens proposa fer aquesta activitat? I per últim, s'ha coordinat amb algun tipus d'entitat de la ciutat que munta activitats en aquelles dates? Hi ha algun tipus de coordinació o no?
L'única pregunta que va quedar clara ahir és com es finançarà. El pressupost destinat al lloguer de la pista de gel, del material i del personal és de 75.000 euros sense IVA. Això es finançarà amb els ingressos per venda d'entrades i també per 11.000 euros del pressupost de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom que té per dedicar activitats de Nadal. Si algun dels quatre tertulians està interessat en anar a patinar, que sàpiga que patinar 45 minuts en aquesta pista, amb lloguer de patins inclosos, costarà 7 euros. I si a més volen agafar uns guants per no tenir tant de fred, serà un euro més. Per tant, per 8 euros tenen 45 minuts de patinatge. Dit això, què els sembla aquesta proposta, Joan Ramon?
El passamuntanyes no entra.
No, el passamuntanyes no, te l'has de portar de casa.
Que comenci el Jordi, que em sembla que té més ganes.
Jo... No, sí. Ja ho hem dit, no sé, vull dir, és una... Bueno, són aquelles propostes de bomb que es posen sobre la taula. No ho sé, jo el primer que he pensat, bueno, però s'ha calculat si hi ha una certa demanda, no? Perquè si ja s'ha calculat ja que s'amortitzarà la despesa amb entrades, i se suposa que, no sé, que algú intueix o ha fet una certa enquesta i que això la gent anirà massivament i que cobriran despeses. Vull dir, no sé, són d'aquelles coses que, bueno, no, que no, a tu no se't passen pel cap que es poden fer a Sant Cugat, però bueno, no ho sé, tampoc. Bueno, ni em sembla una animalada, ni em sembla tampoc allò una cosa estupenda, no ho sé.
He fet el càlcul per recuperar aquests 60.000 euros a través d'entrades, i si són les entrades aquestes individuals normals de 7 euros, hi haurien de passar 8.571 persones per recuperar...
Home, són persones, eh?
Sí, sí. Joan Ramon, digues.
7.800 has dit?
He dit 8.571. Perdona. 42, que aquest era 42.
Vol dir 8.600 entrades.
Sí, entrades, persones o entrades, sí.
Amb guants o sense?
Sense guants ho he comptat, en aquest cas.
Doncs jo que voleu que us digui, a mi sembla una bona iniciativa. S'han de veure coses d'aquestes, a Sant Cugat hi ha molts nens, jo conec molta gent que ha anat a la pista de gel de Barcelona, de la plaça Catalunya, que s'ha muntat no fa gaire, que els hi ha agradat molt, s'ho han passat molt bé, és Nadal, que costarà uns calés, sí, que la gran majoria s'esperen recuperar també, doncs provem-ho, per què no? A mi no em sembla una mala opció tenint en compte, com dic, el tipus de població que hi ha i que per Nadal hi ha molts nens i a més hi ha festa, doncs és una activitat que jo crec que tindrà molt èxit, sincerament.
Més opinions. Toni?
No, avui ho vaig veure en la vostra pàgina web i vaig quedar sorprès. No, a veure, no em sembla malament, tampoc no... Si em va sorprendre, diguéssim, perquè no hi havia tradició i de cop i volta et trobes una pista de gel Ramon Barnils. Quan,
I patines.
I quan havies deixat de fer tota una sèrie d'activitats a Nadal, bastant més diverses, no, que una única pista de gel. Sí que és veritat que el Nadal està previst, o si més no, entitats hi estem treballant, amb activitats, amb tallers, amb recorreguts, amb petits espectacles, no, al llarg dels dies de Nadal, i que tot això, doncs, d'alguna manera es coordinarà en un únic programa, on sí que cal dir que tota aquesta feina que fem entitats doncs queda en uns espais, i llavors hi ha els espais estrella, no? Que tot i que unifiquem la comunicació, allò que fa l'Ajuntament és estel·lar, i allò que fem les entitats queda en una altra banda, no? Jo, la crítica vindria poder més per aquesta via, no? De dir, ostres, poder, podíem haver consensuat una mica més, no? Tots els que organitzarem activitats de Nadal, aquesta activitat, però més enllà d'això esperem que passi, esperem quin èxit té i valorem si s'ha de repetir en altres edicions o no. Si el finançament es recupera amb les entrades, doncs escolta, res a dir, si ens haguéssim de gastar 75.000 euros en una pista de gel pagat per l'Ajuntament, més IVA, doncs home, ens podria ser que ens emprenyaríem.
Que consti però... que Valldoreix, per exemple, entre el 2003 i el 2006 va instal·lar una pista de gel, però el 2006 va fer marxa enrere perquè el cost era molt elevat. Em sembla que arribava als 50.000 euros en aquell cas, ara parlo de,
sí,
de memòria.
Ja, 50.000 a 70 i pico ja
és també és veritat que el públic potencial on es muntava la pista de Valldoreix n'és un i a Ramon Bernils n'és un altre.
Molta gent podrà venir fins i tot a peu.
I per tant, pot tenir èxit i jo crec que ens hem d'esperar una mica a veure la reacció i si alguna cosa és criticable és, bueno, diguéssim, la sorpresa o el bolet que així d'entrada sembla muntar una pista de gel, no?
Sí, és novetat, i clar, totes aquestes coses s'han d'anar valorant de manera que es vegin, però bueno, sempre tenint en compte de que això no aclapari totes les activitats dels altres, no? Vull dir, a veure què és el que passarà.
De fet, la programació encara no s'ha presentat i anem coneixent coses així, arrencant-les d'on podem, perquè això de la pista de gel ho vam saber ahir, perquè es va tractar el punt al ple, però no es va tractar la pista en si, sinó que es va portar a aprovació o a dació de compte, en aquest cas, als preus públics. Vull dir que per jugar o per patinar, vull dir que anirem sabent.
No, per això preguntava jo si hi havia algun pressupost, si hi havia alguna prospecció darrere, no? Perquè, clar, si cobreixes despeses, estupendo, mira, ens ha sortit bé, pim-pam, 75.000 euros. Ara, si és un fiasco, home, són molts euros que probablement en un altre lloc haguessin fet més falta o haguessin donat més, un servei més divers i més i potser més a l'abast des d'un punt de vista d'hàbits, perquè, clar, tampoc no tots els nanos, perquè això vagi, li van nanos, no? Jo vaig anar una vegada i vaig dir que no tornaria mai més.
Et vas lesionar o no?
Bueno, deixa'm córrer.
Fàcil trencar els lligaments.
Si no hi ha hàbit, no... A veure, si és una cosa que hi ha... Però, clar, si no hi ha molt hàbit, tampoc ho pots generar en 15 dies, no? Vull dir que...
Però també la gent s'ho anirà trobant i, en tot cas, el fet de provar-ho no és pas dolent.
Ja tancaran, no? Perquè...
No, home, no, però jo estic segur de que amb entrades es cobrirà, si no tot, gran part del cost, perquè són dues setmanes que els nens els tenim a casa, mama, papa, vull fer alguna cosa, doncs portar-los tres quarts d'hora per tirar una estoneta per 7 euros, a mi em sembla una activitat que molta gent de Sant Cugat voldrà i podrà fer. I estic d'acord amb el que deia el Toni, que això no ha d'eclipsar altres coses que passin a la ciutat, perquè, com bé diu, hi haurà un programa on no només serà la pista de gel. I en aquest cas també estic d'acord que si es promociona, que es promocioni amb igualtat totes aquestes activitats, no? Que no només sembli que aquest any, i ens estem avançant molt, que no només sembli que només hi haurà la pista de gel.
Exacte.
Perquè, no sé, jo recordo altres anys que tot ho concentraven a
l'embalat. Exacte.
I també hi havia gent que es queixava d'això, no? Ostres, que no només tot és l'embalat, no? També fem altres coses, doncs a la mateixa línia hauríem d'anar.
No, i després el risc, no? Qui l'assumeix? En aquest cas, tal com pel que he llegit a la notícia, sense haver entrat en el plec de condicions, sembla que el risc l'assumeix l'Ajuntament, no? L'Ajuntament li costa aquests 75.000 euros més IVA la pista, ho pensa recuperar amb entrades... Bueno, i si no ho recupera, entenc que l'empresa cobra 75.000 euros i deixem un pagat entre tots, està clar. Això no és equitatiu amb altres activitats que es faran ja no només per Nadal, sinó altres activitats que es fan al llarg de l'any, no? Tu pots rebre una ajuda, una subvenció, però si punxes.
El risc val tu compte.
Per tant, el risc és compartit. Clar, en aquest cas l'empresa no té cap mena de risc. Bueno, això també és d'aquelles coses que es podrien fer millor, no? O si més no, es podrien atendir a l'equitat amb les diferents entitats o actors.
Després també hi ha el tema preu, que vull dir, aquestes 8.000 entrades impliquen molta circulació, però ja veurem si van 3 o 4 per família a 7 euros, no sé quantes vegades hi aniran, no? Però vull dir, sí,
tot i que hi ha preus per grups, si van 10 persones juntes, doncs el preu es redueix, col·lectius amb necessitats especials tenen un preu reduït...
Tota la família, 5 per 7, 35 euros, no sé si aniran cada dia, no crec. Bueno,
que et cauen al cine.
Per cert, ningú ha parlat de...
No tenim 80.000 habitants, més de 80.000 habitants. Per tant...
No, jo crec que sí.
I els aspectes ecològics ningú els ha dit aquí.
Bueno, això, bueno, deu molta energia per un tub, no?, per mantenir el gel, això segur. Això segur.
A veure...
Ahir no es va aclarir, tampoc, en el ple.
Crec que aquest és la despesa més gran, m'imagino, no?
Jo crec que sí.
Mantenir el fred... Perquè els 75.000 euros inclou tot, és tot material i tot o més instal·lació.
A veure, caram, el material, també el muntatge i la gent que hi ha de treballar, bàsicament.
Bueno, jo crec que la despesa...
Una... Ahir es va preguntar sobre qui pagaria l'electricitat i no va quedar clar tampoc, El tinent d'alcalde de Economia va dir que no s'exportava aprovació als
No, públics. Perquè si l'electricitat es diu no, ho enxufaran en el, en, a la terminal de l'Ajuntament, això deu ser una pasta mantenir el gel...
No crec que punxin la... Bueno, crec que punxin la xarxa.
Apuntaran un generador propi, no sé com ho faran, però bé, no sé, és que no sé, no tinc ni idea com va això.
Jo tampoc sé, ara també, per posar una comparativa, quan hi havia l'embalat, bé que havia d'haver-hi calefacció dins. L'embalat, tampoc el tenien a les carpes allà a 0 graus, també hi havia calefacció, m'imagino. Jo recordo estar calant olla dins.
Si ja no arribem a 0 graus, ara n'hi ha de...
Llavors, el fet de tenir una nevera o tenir una calefacció, no crec que el cost canviï gaire, i no sóc expert en energia, però vaja...
Home, mantenir el gel, jo crec que...
Sí, has de tenir, m'imagino, no ho sé, una espècie de congelador a sota del que és la pista, com en el seu moment devies tenir una calefacció a l'embalat. No, ja et dic, no sóc expert i no sé el que costa això, però no crec que la diferència sigui molt, s'allunyi molt del que és això, escalfar un espai com podria ser en el seu moment l'embalat. Ho dic des del desconeixement.
Aquestes coses sempre ens porten al mateix lloc, que quan tu preguntes el cost real d'una activitat no ho saps mai.
Sí, de fet, és la pregunta que va sortir ahir. Quant costarà això?
I ja no per aquest cas, directament quan un ajuntament, una administració fa una activitat, habitualment, tu en el ple coneixes el que estiu el capítol 2, si és una activitat, per tant, quin cost té els talleristes, per dir alguna cosa, o el lloguer d'aquesta pista, però i tota la resta, o sigui, la gestió de l'activitat, aquests recursos que venen d'altres capítols, no?, que es pagaran des d'altres departaments, això... La suma de tot és molt, sempre és molt complicat de saber, i bueno, crec que és important saber-ho, no?
Això també és aplicable als equipaments. Jo recordo que el primer que va dir el Pujol quan va venir aquí a inaugurar el Teatre Auditori, va dir, com ho pagareu això, no? Amb els equipaments també passa, no? Normalment discuteix l'inversió, tant d'aportació de diputació, tant endeutament i tal, però dius, bueno, hi ha el manteniment, que aquest és una despesa ordinària que arrossegues durant tota la vida, que val una pasta. I això tampoc tenim avi, no tenim el costum de parlar-ne del que és el manteniment d'un equipament, que a vegades és el que el llast que ha de recebre l'administració més que l'inversió, perquè l'inversió, si vas bé de calés, com ho amortitzes amb 15 anys o 20 anys, però, hòstia, la despesa ordinària... que en aquest cas, com diu ell, no tinc ni idea, ja farem números al gener, tu.
No, i després, pel que
bueno, si els coneixem.
Pel que és de la qüestió ecològica, estem amb tantes contradiccions, o sigui, el fet d'estar jugant a golf a Múrcia o Andalusia, quan poder el golf l'hauríem de jugar a la Cerdanya i poca cosa més, que,
i ben just
em sembla que hi ha moltes contradiccions en aquest camp,
i la nostra amor incondicional per la gespa.
Un altre aspecte del ple, i després ja tractarem temes més generals. El ple va acordar ahir estudiar la creació de la figura del vigilant cívic. La moció aprovada per unanimitat aposta perquè aquesta figura velli pel respecte de la ciutadania en àmbits com, per exemple, parcs i jardins, mobilitat, neteja i totes aquelles actituds relacionades amb el bon veïnatge. Això seria sota la supervisió i autoritat de la policia local. A més, el ple aprovat en aquesta moció estudia la creació d'un pla d'ocupació específic perquè les persones majors de 45 anys a l'atur puguin exercir aquesta figura de vigilants cívics.
Hi havia existit, no?
Havia existit agents...
Jo recordo unes noies amb un d'allò marró, si no m'equivoco, amb un d'allò que hi havia existit, això. Ara no sé si li va durar un tarannà diferent, però jo recordo que havia existit, no sé, va durar poc temps, imagino, però havia existit, no? Jo recordo unes noies de marró...
Agents
cívics, sí.
La caca dels gossos, no sé què, no sé quantos... Bueno, perquè crec que s'ha detectat un alt nivell d'incivisme, s'ha incubat.
Vaja, és una proposta que van fer els partits polítics a través del PSC primer i després va haver-hi la unanimitat. No sé si vostès consideren que hi ha incivisme sanquat i que calen aquestes figures.
Jo no tinc dades, vull dir, no.
Jo, els últims debats que vaig anar d'això, que muntava el diari de Sant Cugat, gran part de les queixes que rebia la gent era de comportaments incívics. Sigui les caques del gos, sigui les bicis que van com si fos la Fórmula 1, sigui el soroll d'alguns bars o activitats, aquí hi ha veïns amb la pell molt fina, però vaja... En general, ho podríem catalogar dins de la categoria d'actes incívics o això, no? Diguem, comportament no prou respectuós amb la ciutadania.
Jo, a veure, crec que una mediació, un agent cívic, etc., ha d'anar dirigit cap a unes altres problemàtiques. Aquestes cadelles que poden ser fins i tot més de percepció que de realitat, què fa la policia local? O sigui, si hi ha un ciclista a tota pastilla pel carrer Santa Maria, doncs jo crec que no és funció d'un agent cívic, és funció d'un policia local.
Uh-huh.
Llavors, intentem suplir, no?, feines de la policia local amb aquests invents que, a veure, per altra banda, si em dius és que hem de vigilar discussions entre veïns o hem d'intentar conciliar l'activitat d'un doncs, local comercial amb el descans, bueno, doncs això potser sí que ho poden fer mediadors, ho poden fer agents cívics, però justament les queixes que anaven sortint en aquests debats són incompliment d'ordenances municipals, per tant és policia local.
Uh-huh.
Poder el que hauríem de fer és preparar millor, que em consta que s'ha anat fent, eh? I les policies de barri, doncs les coses han anat millorant, però preparar o acabar de preparar encara més la nostra policia local perquè faci aquestes funcions i que a l'hora d'agafar un ciclista pel carrer Santa Maria no sigui la multa i prou, sinó que sigui una intervenció més educadora, que no només sancionadora. Per tant, jo crec que ja hi és. O la policia local també hauria de fer aquestes funcions. Benvingut sigui, això sí, a intentar mediar els conflictes que puguin haver-hi entre veïns o entre entitats i veïns, entre comerços i veïns, i encara més benvingut sigui doncs, pensar que hi ha una població major de 45 anys que a través d'un pla d'ocupació doncs, pot tirar endavant aquesta activitat.
Jo crec també que l'incivisme està més és evident que l'incivisme que notem en els carrers és a partir de la normativa municipal. Per tant, en aquí un agent voluntari i tal, jo crec que li crearà més conflicte que
no podrà cosa. Sancionar.
És que és això. És dir, però és que realment el fet de tensar-te l'amo del gos dient, escolti'm, vostè no ha recollit o vostè aquí sap que no pot estar i aquí està molestant, el que sigui, aquestes coses poden crear... O sigui, jo crec que faltaria una mica el principi d'autoritat, és a dir, qui m'ho està dient, un propi veí? Vull dir, què m'has de dir tu? Aquesta és la primera contesta que moltes vegades et trobes quan t'atreveixes a dir alguna cosa, no? Ara bé, tota l'altra part que pot ser en els moments de festa major, en els moments de comportaments col·lectius i cívics, a mi aquesta figura m'agrada, senzillament, perquè és el fet de portar la gent a dir, escolta, recorda't que has de tirar-ho en el cartró, o recorda't que aquesta llauna va a l'altra, no? Aquestes coses jo sí que les veig. A més, es podria estendre una mica, doncs jo què sé, tenim moltes zones verdes, gent que d'allò, vull dir, els bombers els tenim ajustats, gent que li agrada caminar, que se'n va cap a Can Borrell, vull dir, jo que sé, fer una mica la vigilància d'això amb un telèfon de contacte, passar alguna incidència, veure alguna cosa perillosa, aquestes coses em semblen més possibles. Però n'hi ha les altres que és principi d'autoritat. És a dir, si un senyor trenca una normativa municipal, aquest senyor pues, se li ha de dir, però amb autoritat. No crec que sigui destinat, no podem substituir.
Després hi ha un altre tema, a veure, que entenc cadascú per civisme o cadascú quins punts li sembla que hauria de posar solució, perquè aquí també hauria de fer un llistat, no? Per exemple, hi haurà una agent cívica al costat de cada contenidor per quan baixi aquell que ho deixa fora? No, clar, no hi serà, perquè no pots estar... Hi haurà una agent cívica per dir-li aquells que sempre es posen al carrer Santa Maria allà fent subscripcions de no sé què, que no s'hi posin, que és una cosa que m'emprenya però d'una manera extraordinària, allò que enganxen un darrere l'altre, pam, 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 com... No. I després hi haurà una agent cívica que li prohibirà a l'Ajuntament fotre una paleta al mig d'una vorera, per exemple, no? Per muntar-me la botada, no? Però cadascú li molesten coses diferents, i probablement quan es parla d'agent cívica no s'està pensant en això, no? Vull dir, bueno, m'agradaria... A veure, el bo seria, m'agradaria un llistat del que s'està pensant. Hòstia, això està a l'alcance dels agents cívics, sí o no? Això realment... Però és que ara em costa, fer-me el cap aquest llistat em costa. Perquè clar, si una és competència de la policia municipal i si altres són coses que realment no hi podràs arribar-hi perquè són molt puntuals i tal i qual, dius, bueno, on queda el marge de maniobra l'agent cívic, no? Però bueno, no, com la pista, tu, ja es veurà.
No, que després...
Que vigili la pista.
Que per cert, al ple s'ha aprovat estudiar fer la figura, eh? Que ja ho hem remarcat a la notícia, que moltes vegades ja sabem què passa al ple, no? Que s'estudiarà fer... Tal, arribarà potser final de mandat i ja veurem a partir del maig.
Sí, perquè
no?
era una moció, això.
Era una moció del PSC que es va convertir en institucional.
Perquè aquest és un altre tema que podríem tornar a entrar, que ja hem parlat moltes vegades aquí. Quantes mocions, l'altre dia vaig veure la llista de les mocions que s'havien aprovat durant aquest mandat, una cosa, quantes mocions s'aproven, quantes tenen una aplicació estrictament local, que són la meitat, i quantes s'endeguen, es tiren davant d'aquestes? Aquesta és altra, que diria aquella, perquè clar, marcar perfil proposant o presentant mocions és molt fàcil, però després les has d'executar, i aquí que sàpiga que en aquest Ajuntament no hi ha un mecanisme fefaent o allò eficaç de control de l'aplicació de les emocions.
El Joan Ramon feia que sí amb el cap, eh?
No, sí, perquè he tingut el luxe d'aguantar plens fins al final.
I s'executen totes?
I no només no s'executen totes, sinó que, com bé dius, moltes vegades la meitat de les mocions, algunes parlen de temes tan santcugatencs com els drets del poble palestí, que em semblen fantàstics, o...
Bueno, aquest encara, jo n'he vist de més surrealistes.
Sí, no, ho dic per posar un tema...
Que, a veure, quantes hores de vol, vols dir?
Sí, a vegades, o suports a no sé quines decisions de no sé quin parlament de no sé on, a vegades poden ser més propers o més llunyans, que dius, home, potser Sant Cugat no és el lloc per tractar-ne, però com que això forma part de directrius dels partits des de dalt, ara això hem de portar el debat a tots els ajuntaments, i això s'ho menja tothom. Quan, a l'hora de la veritat, una, no té cap efecte pràctic, sinó que és... Perdoneu-me l'expressió, marca paquet polític.
Per això s'aproven.
No, ja.
L'únic que fes,
no, s'aproven, no.
Si hi ha còpia de la moció, tal lloc, pom, envies còpia de la moció i ja està.
No només s'aproven si és que en el ple determinat hi ha el mateix color polític, però si no, el que es fan és, òbviament, un debat que a vegades dura 3/4 d'hora sobre temes que, bueno, veus al públic o la poca gent que hi ha de públic o els periodistes, que és qui acostuma a haver-hi, amb unes cares de pòquer que déu-n'hi-do que guanyarien concursos.
És que la mitjana, si vaig equivocar, són de set, entre 6 i 7 mocions al ple, eh?
Sí.
Poca broma, eh?
Ahir, per exemple, es va fer debat sobre l'acord transatlàntic de comerç que estan negociant la Unió Europea i els Estats Units,
sí.
I va haver-hi regidors que van admetre que no sabien de què parlaven, però que s'havien informat una mica i que tractarien el tema. Però em vaig quedar de pedra, dic... Vull dir... De veritat, hem d'entrar en un debat d'una qüestió tan complexa com l'acord transatlàntic de comerç i que hi hagi regidors que admetin que han hagut de buscar informació perquè no sabien ni de què anava, la qual cosa, per cert, llegint el diari cada dia, una mica d'idea ja en tindrien, eh? Però vaja.
De totes maneres, mira, i ara tornant una miqueta enrere, jo crec que, bueno, benvinguts siguin els agents cívics. Vull dir, almenys ens plantejarem o posarem a sobre la taula quin estat tenim de civisme en la ciutat. Això ja és important. En canvi, aquestes altres coses, jo crec que teniu tota la raó, és dir, què és el que hem de discutir quan nosaltres no tenim ni poder d'incidència, és a dir, no hi ha... És que, bueno, és un... Jo em sembla que...
I em diràs que ha de dir Sant Cugat amb el tractat aquest de comerç de la Unió Europea i els Estats Units, mare de Déu.
És que ni el Parlament ho han tractat. És que clar, dius, que... bueno, això ha de ser molt complicat perquè jo, aquesta gent no s'atreveix ni a parlar.
Jo crec que això és un... A veure, el tema de les mocions té molt de teràpia col·lectiva i d'autojustificació, és a dir, tu presentes una moció que és fàcil de presentar perquè te l'han elaborada, no li posa Sant Cugat, on posava Barcelona, Sant Joan d'Espí,
ja està, sí,
la
sí.
Presentes i no has currat gaire. Quan has de currar és quan presento una moció sobre un tema
Sant Cugat, un tema local, clar.
Has d'estudiar, has de parlar amb gent, has de preparar, no has de dir tonteries perquè aquí sí que es noten i tal. I bé, hombre, ja he presentat una moció al ple i ahir
ja compta.
No dona feina, tu. Còpia a la Federació de Municipis, al Parlament de Catalunya i al... que sigui.
Al Congrés, moltes vegades.
A la Confederació d'Índies Xeroquis dels Estats Units. Si va sobre les indígenes dels Estats Units, ja està. Vull dir, clar, són fàcils d'elaborar, d'aprovar i de complir. Perquè i mira, és quedar content. Bueno, vale.
Bueno, de complir,
soc una mica bèstia, però a la fons és aquest
fons
tema.
Tens tota la raó.
Tornant al tema del compliment o no de les mocions, jo crec que el govern tendeix a no voler votar en contra en general. Llavors ens descafeinem, amb allò estudiarem
la possibilitat possibilitosa
de tirar-ho endavant. Però jo crec que aquí l'oposició també ha de fer la seva feina. O sigui,
el
que
és
un repàs del que s'ha anat aprovant i del que s'ha anat incomplint, doncs tampoc és tan difícil.
No.
Tampoc és tan difícil.
És que me l'he oblidat, aquest. Quan no es fa seguiment?
I a més, això, si a més ho pots comunicar als companys dels mitjans de comunicació local, doncs millor que millor. Si a més pots editar ni que sigui un petit butlletí, ni que sigui electrònic i on expliques tots aquests incompliments, doncs bueno, tot això que es pot fer. I crec que és aquesta feina la que s'ha deixat de fer. Fer pujar una mica el color als governs, de dir, escolti, van dient que sí a tot, però tot es va quedar en el calaix. I totes les mocions són, bueno, tenen uns bons objectius finals fantàstics, però de què serveixen si queden en el calaix.
És que si hi hagués un compromís, imagina't, si hi hagués un compromís a través del ROM, no només podrà presentar cada grup una moció pel ple, no sé què diu el Romer, si és un compromís, digués, i es farà aquest seguiment, i s'haurà de no sé què, que donés més feina, jo crec que se'n presentarien menys. Perquè si després hagués de fer una feina d'un seguiment, de parlar-ho a les comissions informatives, que el govern tingués que donar comptes cada 3 mesos, ara estic improvisant.
Hauria d'haver-hi algun tipus de comissió de seguiment de les mocions en si.
Si existís això, se'n aprovarien menys.
Perquè donaria més feina.
Perquè l'equip de govern, algunes no les aprovaria, perquè
sap que no es podrien fer.
I l'oposició, potser no les presentaria perquè sap que les ha de seguir.
Jo crec que té raó el Toni en el sentit que tampoc l'oposició també la seva feina és denunciar això. I escolta, no deu ser tan difícil fer un Excel amb totes les mocions que s'aproven i posar una creueta a les que no i una okay a les que sí.
O establir, per exemple, que cada 3 mesos l'equip de govern ha de donar ha de donar explicacions de l'estat d'execució de les aprovades els 3 mesos anteriors, per dir alguna cosa. És així?
Però això no, tampoc al ple, això, ja et dic, això es podia fer en una espècie de comissió, clar, una comissió extraordinària, però fora del ple, però que s'informi d'això, de l'estat, de cadascuna de les mocions que s'aproven.
La majoria de mocions que afecten a la ciutat i que proposen temes de ciutat venen de l'oposició, habitualment. Perquè el govern executa i proposa les seves accions. Per tant, el govern habitualment no presenta mocions de temes de ciutat.
Hi ha temes que són institucionals. Sí. Però bueno, sí, normalment
per tant, és l'oposició. És l'oposició, en aquest cas, que hauria d'anar fent i com a mínim comunicar-nos-ho a la ciutadania. Ja no dic tocar la pera al govern, que també, però com a mínim anar fent una comunicació.
Em sembla que amb els cívics, amb la gent cívics, estic d'algú d'un pla d'ocupació major de 45 anys. Bueno, aquí hi ha dos plans d'ocupació aprovats a aquest ajuntament. El taller està mirant, un en general, o no, un compromís en general de fer-ne un, amb els agents empresarials, sindicals i tal.
Que va venir d'una moció, també, en el seu moment.
Una moció, i un altre de pla d'ocupació juvenil també d'una moció. Que jo sàpiga, això no s'ha tirat endavant cap dels dos. Estem parlant de temes...
No, però plans d'ocupació sí que s'estan tirant endavant, Bueno, n'hi ha plantejats, ara que recordi, aquell de, i ho estic dient molt malament, recordo unes persones que havien d'anar, em sembla, a desbrossar el bosc tot plegat, fins i tot netejar grafitis, ara no, t'ho estic dient de memòria. Plans d'ocupació n'hi ha.
Aquestes són les ocupacions directes que fa l'Ajuntament. Ojo.
Sí, però, o sigui, donar feina temporalment per tasques de manteniment que en aquest cas l'Ajuntament ha de pagar d'alguna manera i en aquest cas ho paga desocupat.
Paga com això a nivell general. Aquests són els llocs de treball directament que planteja l'Ajuntament cada any. Però jo deia,
sí, són això, donar feina temporalment a una sèrie de col·lectius que tenen dificultats per trobar-ne, en diferents àmbits, i t'ho estic de memòria i no recordo els casos concrets. Si el que tu dius és un pla d'ocupació que en aquest cas busqui feines permanents, què és això? M'imagino el que estàs dient.
Un pla més global, allò negociat amb els empresaris, els sindicats, una cosa més global per Sant Cugat, que se'n sembla que se va... Llavors hi ha l'oferta d'ocupació de l'Ajuntament, no? Que són aquestes 30 persones o 40.
Sí,
sembla que n'hi ha un d'àmbit més general, però és igual, tampoc vull... Però és igual.
Parlem de política general. El fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce, ha convocat per aquest dimecres una junta de fiscals de sala després de rebre una comunicació en la qual la Fiscalia Superior de Catalunya li indica que de moment no procedeix a iniciar accions penals contra el president de la Generalitat, Artur Mas, i altres responsables del 9 de novembre. Aquesta reunió de la cúpula fiscal es fa en compliment de l'estipulat a l'article 27 de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, donades les discrepàncies entre els fiscals catalans i el mateix fiscal general, que sí que considera que s'ha de formular aquesta querella. Dimecres se sabrà si finalment es presenta la querella, tot i que la decisió de la Junta de Fiscals de Sala no és vinculant. Recordem que Torres Dulce va dir divendres que seria la Fiscalia de Catalunya la que decidiria si es presentava la querella. Ho explica el 324. Algun comentari sobre aquesta fractura entre el fiscal general de l'Estat i la Fiscalia Superior de Catalunya?
Bueno, és la separació de poders, no? O sigui, la vicepresidenta va dir el fiscal general de l'Estat ja sap el que ha de fer. El fiscal general de l'Estat diu que ho deixa en mans de la Fiscalia de Catalunya. La Fiscalia de Catalunya diu que no, i a partir d'aquí els cridem a capítol, els hi toquem el crostó, i ja anem anunciant que el seu informe no és vinculant. Per tant, bueno, és una clara separació de poders, no? Ho he pogut veure. Amb l'agravant que els fiscals catalans estan fent més per la unitat d'Espanya que el fiscal general de l'Estat, perquè portar en Mas amb una querella, o sigui, fer una querella contra Mas, fer-lo màrtir, bueno, doncs, escolta, torno a dir felicitats, farem monument a Plaça Catalunya.
No, jo crec que aquí li ha sortit malament la jugada
al
Torres Dulce. Jo crec que estava convençut cegament que aquí a Catalunya veurien els mateixos indicis de delicte que se suposa que ha trobat ell i o amb connivència o no amb la Soraya o el govern central, que ja no m'hi poso, amb la separació de poders, però li ha sortit malament la jugada. perquè l'esperança aquesta de que aquí es pensés el mateix no ha sortit bé, llavors ara han de fer el gest aquest de aquí qui mana és Madrid, que com diu el Toni, això el que està provocant és l'efecte contrari, perquè això encara genera més sentiments contraris a tot, el que Madrid ens fa cap aquí. I vaja, jo m'havia jugat un esmorzar amb una altra tertúlia i em sembla que guanyaré.
Sí, sí, no, ja vaig pensar ahir, vaig dir, Sant Ramon, clink, clink, passa per caixa.
El que passa és que a diferència del poder judicial estricte, bueno, no sé si es considera poder judicial o fiscal, el poder judicial estricte, si una cosa al nivell de decisió és el Consell General, no, com es diu? La
Fiscalia?
No, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, doncs s'acaba aquí, després hi ha el recurs de cassació i tal. Ara, la Fiscalia és jeràrquica. Cuidado, la Fiscalia és jeràrquica. El Nadal, tu depens de l'Ala i tal. Ara, de totes maneres, aquí es demostra clarament que la posició del Torres Dulce era molt més ideologitzada que el de Catalunya, i que el de Catalunya, evidentment, coneix més l'Alpercal, i diu, a veure,
també et dic que estem davant d'unes discussions jurídiques que, el tema de la llei, no és mai blanc o negre.
No, això per escoltar, però jo crec que més que jurídic és dir, a veure, la situació és que convé o no convé, millor que no remenem la merda, deixem-ho córrer, que per aquí no anem enlloc, l'únic que fem és encarronar la cosa, que seria un anàlisi lògic, de sentit comú, de coneixement de la realitat.
Però moment, un fiscal aquest anàlisi no l'ha de fer, política, Jordi, no? aquests anàlisis que tu dius no és jurídic.
Però un fiscal més que un jutge, home.
Bueno, no, però és que el jutge hi arribarà després.
Un fiscal més que un jutge, perquè el fiscal se suposa que és el defensor de l'interès públic i tal, pot dir, home, interessa a l'interès públic, això?
No, però és que un fiscal no depèn de la decisió amb l'interès públic, ha de prendre la decisió basada amb la llei.
L'informe de fiscalia
és el defensor de l'interès públic.
No, però basada amb la llei.
Vale, però la llei, com tu saps, la llei és interpretada.
Aquí vull anar.
Tu la pots interpretar més tenint en compte la situació de dir, home, és que l'interès públic en aquests moments no li interessa precisament emmerdar la troca, perdó l'expressió,
sí.
O pots dir, no, jo vull a saco i per tant ja trobaré el risquici, la d'allò per allò. I aquest ha fet una evolució molt diferent de la que fan des de Madrid, perquè coneix més el percal d'en tu. Vaja, és la conclusió que
arriba. Una valoració jurídica, que no política.
Sí,
exacte. Jurídic.
Jo crec que és un boomerang que ha tornat cap al... O sigui, han volgut polititzar tot el que és fiscalia i ara els hi torna políticament, perquè la fiscalia ara pot discutir el que vulguin, que si la llei, que si no la llei, que si els uns ho veuen d'una manera o que si uns ho veuen d'una altra. Però qui realment va començar va ser el govern de Madrid, que va punxar a la fiscalia.
Que la fiscalia també es va queixar, però després ha tirat.
Ha complert, ha baixat el cap, ha anat a tot arreu. I ara resulta que el debat jurídic que poden arribar a tenir se'ls hi torna políticament com un boomerang. A veure com ho arreglen, això. No hi haguessin entrat, no els hi haguera passat.
I quan
han volgut entrar, endavant.
Quan prèviament s'havien carregat el fiscal de Catalunya.
Correcte. Exactament. Per declaracions, teòricament, però consulta. Sí, sí.
Hi ha molts temes, ja no feu dir quants, que semblaven que era jutjat de guàrdia, però que s'havia intervenit per la fiscalia i no intervingut.
Evident.
Vull dir, a veure, sempre hi ha una discrecionalitat per part de fiscalia, si entro o no hi entro. Per tant, aquest element sempre hi és. I és una miqueta el que suposo que el que vol aplicar el de Catalunya, però que l'altre, que ja va rebre ordres prèviament, i de les quals, en teoria, es va queixar. Deia, no, és la fiscalia que decideix i nosaltres anem al nostre ritme. Recordo que...
Jo penso que amb tot plegat aquí hem tret dos lliçons molt enriquidores pel país, i una que és, no tots els juristes sempre estan d'acord, i això és una cosa que passa, perquè quan hi ha qualsevol resolució de qualsevol tribunal que sigui un ordre col·legiat, sempre hi ha allò que es diuen els vots particulars, vull dir que no sempre tothom està d'acord, i això és una cosa bona, que la gent ho sàpiga, que no sempre tots els juristes estan d'acord, i segona, que aquí qui mana és Madrid. Punt. O sigui, el tema de la fiscalia és una piràmide, tu pots des de sota interpretar tot el que vulguis i posar la teva opinió de tot el que vulguis, però en el fons qui mana és el que està dalt, i punt.
Fiscalia,
i això...
La fiscalia és claríssima.
Per això.
Home, és nomenat, no, aquest senyor? El nomenen, no?
El nomena el fiscal general. Si no,
I això, en el fons, on acabarà petant, que és on toca que peti, és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és qui acabarà dient, perquè clar, tot això estem parlant només de que això arribi als tribunals després. El jutge ja dirà, perquè és que sembla que ja, una vegada estigui presentada la querella, sembla que el massa vagi a la presó.
No,
I això pot trigar O sigui, a que es jutgi tot plegat, que surti una sentència, que com no sé qui, que es recorri...
Que potser som independència i tot.
Bueno, a lo millor jo ja tinc nets, saps? Si veiem com anar la justícia amb el cas Núñez...
Això volia treure també el cas Núñez.
A veure, aquell fiscal Almena, que és exfiscal i tal, aquell ja deia que, bueno, si d'allò, això pot tardar 7 o 8 anys.
Clar, clar, clar.
Admet recurs d'allò, 7 o 8 anys.
Home, és que, a veure, jo ara, en segons quins casos, exigiré 25 anys de demora com amb el Núñez a la presó, eh?
No, a veure, i a més és un obvas, ho he dit, una justícia que tarda 7 o 8 anys d'allò, no és justícia, senzillament, no és justícia.
Evidentment que no.
No és justícia, perquè amb 7 o 8 anys... Ara,
home, el senyor Núñez, no, entre que va aparèixer el cas als mitjans, o sigui, va passar fa 25 anys, va aparèixer als mitjans o es va fer públic fa 15, doncs han triat 15 anys a posar-lo a la presó. A quatre camins, per
això,
cert.
És que això ja no és justícia, ja s'ha passat, vull dir... Bueno, en fi, bueno, el que jo volia
fer
abans...
N'hi ha alguns sí que n'hi entraran, eh?
Exacte,
no feu
exacte.
No feu dir
o alguns que els hi deixen anar de vacances, com el Mates.
Exacte.
Jo
tancant una mica el tema anterior... jo el que voldria dir és que, a banda de tota aquesta, de tota aquesta polèmica jurídica, el que sí que he notat és que el problema, si ara a Madrid reaccionen, és a dir, ara resulta que poses la TV8 i estan parlant de no sé què, ahir no sé de què parlaven, però poses el Canal 6, el 4, l'Antena 3, tots tenen problemes jurídics amb aquesta denúncia. Coi, ara dona la sensació de que els que no se'n saben sortir del problema són ells.
És que a veure...
És a dir, a veure on t'han anat, és el boomerang. El tanto de que aquestes coses van així. Ara de venir el president aquí explicant-se què, si ho ha explicat tot 30 vegades, què ens explicarà de nou?
És que no, no pares atenció, home.
Home, sí, doncs esperem-se. Eh?
No, perquè des d'aquí se'l sent més, home.
Sí.
No, el problema...
Però a què venen? A provocar?
No, jo penso que el que venen ara, tard, és intentar solucionar el problema d'una manera política quan la solució que li han estat donant fins ara és la solució jurídica, perquè tot això, de molt enrere, com s'havia de solucionar, era políticament.
La solució política arriba tard, ja ho sé, malament.
Per això et dic que arriben tard.
No cal que vinguin, no cal que vinguin, que estem en un altre estadi a nosaltres, eh?
Però la gesticulació... aquí, això des d'aquí ho veiem molt clar, però jo no penso que des de Madrid ho vegin tan clar.
Però ara sí que se'n donen compte.
Home, clar, tot
el
passat.
Tanto, quan les bufetades han tornat clar, a ballar per pròpia culpa seva, de moltes iniciatives, ara sí se'n donen compte. Oh, ara tindran el problema i a sobre ens faran el favor de solucionar-nos el problema nostre. No. Nosaltres ja fa molt de temps, o no? Quedeu-vos a casa vostra, que el nostre problema ja l'estem solucionant. No sabem com acabarem, però no el nostre problema. A veure si a sobre encara ens vindran a fer un favor de que us heu equivocat. Home, no fotem.
De totes maneres, si ve el Rajoy, jo que tampoc pots impedir que vingui.
El dia 29. Home,
evidentment que no.
Ah, no era veia vint del dissabte?
No, ja ho han
dissabte 29, en un acte del PP de matèria local, eh?
És aquí el que anava a dir.
De política local.
És a dir, que si ve, evidentment no pots prohibir que vingui.
Evidentment que no.
Que, a veure, que no només parli amb els seus. Si bé, escolta, que intenti...
Amb l'assemblea, amb Òmnium, amb tots els partits...
Ja no dic tant, ja dic que una queta més allò, amb els empresaris, o sigui, ja no vull dir tant. Amb empresaris, amb un gran entendit...
Amb la PIMEC, amb la SECOT...
Que parli amb la Societat Viva de Catalunya, aquella que li pot ser més propera, per entendre, i que s'empapi una mica del que li diguin, no només vagi amb els seus i que l'aplaudeixi i tal.
De totes maneres, quan vingui...
Ja no dic que se'n vagin extrems. Entitats que...
Home, extrems...
No, entitats que s'hi pot sentir còmode, però que...
No cal que vagi a pobles governats per la CUP, vol dir.
No, dic entitats que s'hi pugui sentir còmode, però que li puguin explicar una miqueta quin és el sentiment.
Amb l'Anton Costes, per exemple, tu dius.
Costes, sí, amb el Cercle d'Economia, amb el PIMEC, amb aquesta gent, sí, se'n serà més lluny.
Se'n donarà
compte. No li demano, o amb els de l'Avantguàrdia, no sé, no li demano
més. Amb el Núñez no podrà, però amb el senyor Núñez no podrà.
Amb
el Núñez no podrà.
Que no surt durant el dia.
No, encara, és veritat.
Que li foti una visita, tu.
Per totes maneres, deia que quan vingui el Rajoy a fer aquesta visita, diria que abans, pensem que és el dia 24, l'Artur Mas ja anunciarà el seu pla. Potser ja tenim eleccions sobre la taula.
Ara no diu que és el 25, ara.
O sigui, és igual, en tot cas serà abans que vingui el Rajoy.
Que canvia el caldat.
Vull dir que potser quan vingui el Rajoy ja tenim unes eleccions sobre la taula I llavors ja em diràs a què de venir, potser ja ve a fer campanya.
Perquè, escolta, ja que estem aquí, ja com les mocions, estem en tema supramunicipal.
Home, hem passat d'allò local a més general.
Se sap si contestar la carta o com anava?
Sí, ja contestar la carta, que bàsicament no puc fer el gest per la ràdio, però vindria a ser una botifarra.
No, però ja se sap el contingut, ja s'ha fet públic o no?
Sí, que de referèndum ni hablar, perquè ni vol ni pot.
Això és el que va dir que diria la carta.
No, no, la carta diu això, que referèndum...
Ah, ja s'ha dit el que...
Sí, sí, ja ha sortit, sí, sí, ha sortit. Aquest matí ho he sentit a la ràdio.
La carta ahir es va rebre.
Sí, no. La va enviar ahir.
La va enviar ahir, sí, però l'havia rebut feia temps.
No, diu, la que va rebre la carta del Rajoy cap aquí.
El contingut de la carta ja es coneix.
Sí, 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 es coneix.
No, el que dirà la carta, ja se sap el que diu.
Ja se sap, ja el que diu la carta és això.
El que diré, però és exactament el que diu.
Bueno, que la carta, malauradament, és el que diu Espanya. En aquest cas ja no és el govern espanyol o el president, perquè sents Pedro Sánchez o sents Pablo Iglesias...
Sí, és el mateix.
I no podem fer absolutament res, eh?
Què ha dit el Pablo Iglesias?
També,
que Catalunya no té competències per fer una DUI.
Per fer una?
DUI.
Això té raó, Pablo.
Hi ha gent que li ha contestat, i Venezuela, quan es va independitzar, tampoc les tenia, les competències.
No.
Home, li hem fet per Twitter aquest comentari, és divertit, Jordi.
Quan fas una declaració unilateral no tens competències, per això fas una declaració unilateral d'independència.
Sí, clar, és que per definició el fet de ser unilateral és això, ja vull dir, és la manera de trencar.
Això té raó, que hi ha competències.
Sí, sí, no,
però això... Per entrar al debat polític.
Jo també estic d'acord, jo també estic d'acord que té raó.
Iglesias el que defensa és un procés constitucional, és dir, constituent, perdona.
Però per tot l'Estat, eh?
Per tot l'Estat. Sí, sí, sí. Aleshores, el que vol fer és la ruptura que no vam fer l'any 78. És a dir, ara estan plantejant la ruptura. I això, jo, per mi, és vell, ja. A mi... No,
Mario, un procés constituent, a veure... Un procés...
Sèrio?
Ja el firmo. A veure, a mi el Pablo és un procés constituent que inclouria moltes altres coses i tal, jo ja les firmo, eh? Ara, el que a mi sí que em produeix una mica de repelús, no sé com es diu en català, per exemple, és el Pedro Sánchez aquest, no? Que clar, el Sánchez diu, hòstia, si realment vols girar la cosa i tal i qual, home, presenta'm com una mica més rupturista, no? Perquè clar, es presenta com un home d'ordre, no? Ahir, equidistant entre el PP i el Podemos. És que PP i Podemos... Mas i Podemos.
Mas i Podemos, si Podemos volen la mateixa cosa.
No, sí. Hòstia, no, és que ja és un problema de llenguatge. Si vols estar per reformar la Constitució, fes un llenguatge una mica... No dic...
Agosarat.
Més agosarat, sí. De dir, oiga, nosotros estamos, sí, nosotros no queremos hacer lo del tal, pero estamos por la... No,
No, a mi em sembla molt lògic que en unes hipotètiques eleccions...
És un discurs que si realment vol capgirar les perspectives electorals, el secretari general del PSOE no pot fer.
No, perquè...
Un problema ja d'imatge, només, eh?
Poder la candidatura unitària la veurem al PP-PSOE, eh?
Encara no arribarà això, encara no arribarà.
Felipe González va dir fa poc que si calia, en una situació del que ell considera
emergència nacional,
ell va dir, però Felipe González, vull dir, també hauria de ser més agosarat, no, Jordi, també, o no, el Felipe González?
Felipe González permet a l'Uxer dir-ho que li dona la gana, aquell, perquè, escolta, tu, aquell diu que va pagar quan li dona la gana de Repsol perquè li dona la gana, no perquè sigui incompatible, o sigui, que... O
qui és el que vull dir és que
amb les lleis li van a favor.
Em sembla molt normal, o em semblarà molt normal, que quan hi hagi eleccions a les Corts espanyoles, Podemos tingui un resultat allò generós, tenint en compte que si l'alternativa o el suposat canvi l'ha de portar Pedro Sánchez, que l'únic canvi que porta és que no és calb comparat amb el que hi havia abans, perquè la resta, si fa no fa, és el mateix, i podrem dir que és més guapo, però de discurs jo no he vist un gran canvi. El que, en canvi, sí que planteja una cosa molt diferent en el sentit d'iniciar fins i tot un procés nou és Podemos, i la gent que té l'expressió aquella de tinc els collons que m'exploten ja, que això a Espanya també passa, probablement s'acabin decantant per una opció més rupturista com sigui Podemos, que no pel PSOE, que de rupturista en aquest cas només té el look.
Aquí la paraula collons ens la deixem pronunciar.
No, no,
ah, sí, bueno.
Per la propera vegada dic.
No, de fet, sona un xiulet a casa.
Jo crec que l'error del PSOE precisament, vol dir que no sé si denota que ha fet un estudi i li sortirà a compte o que no entén res, és descrificar-los a Xiulet que són populistes.
Sí.
Realment, ja, tot partit, ja la Podemos en concret, té un component populista, evident. Però tu no pots descrificar amb això, vas descrificar amb arguments, amb alternatives, amb tal, jo crec que aquí, efectivament, a més s'estan disputant una franja important de vots.
Molt important.
Jo crec que aquí s'equivoquen, o millor no, potser han fet un estudi.
I tenim
és el que els interessa.
Izquierda Unida pel mig, també.
Jo crec que això respon a la desconnexió absoluta de bases, militància i territori, sí, en direcció del partit. És una desconnexió total i absoluta.
Hem de marxar. Jordi Casas, Jordi Mulgó, Toni Ramon i Joan Ramon Armadas, moltíssimes gràcies i molt bon dia. Que vagi bé.
Bon dia.
Bon dia, que vagi bé. Bon dia. They'll learn much more.